fosques. O perquè som maquíssims. O fins i tot perquè ens queda genial l'armilla de la FNAC amb qualsevol cosa que ens posem. Però vaja, que si ens dius que vens a la FNAC perquè et regalem un còmic exclusiu d'Enrique Vegas per la compra de 30 euros al llibre, tampoc ens enfadarem. Et falta FNAC.
Actualitzada.
Més fàcil. Ara, a RAC1.cat encara és més fàcil descarregar, escoltar i compartir els teus podcasts preferits.
RAC1.cat. El portal de notícies de RAC1.
Si són les 7, això és Islàndia.
A RAC1, Islàndia, amb Albert Ong.
Avui a Islàndia és dijous, això vol dir que és dia de dones 10. Vindran la Carol Saliner i l'Ester Pujol amb un dels seus rànquings. Avui, els 10 plans horribles per aquest pont de Tots Sants. Eh? Avui, Maria, secció de servei públic, ho dic perquè...
Per evitar-ho, no?
Sí, val la pena que la gent que les escoltem i encara serem a temps d'evitar la catàstrofe imminent.
Podem canviar encara el nostre destí.
Sí, sí. Carol Saliner, Ester Pujol, les dones 10 i el trio dels dijous, que el completarem, com sempre, amb el degà dels periodistes divorciats de Catalunya, Joaquim Luna, avui amb un títol també que em crida l'atenció, que és El divorciat va al metge.
Pinta bé.
No ho sé, no tenim més informació. Normalment no hi va al metge, l'una, vull dir, és més d'altres llocs.
Sí, en Teo va al metge, sí que ho compraria més, sí, però doncs... així en el divorciat va al metge és més curiós.
El divorciat va al metge. Però vaja, abans, a Islàndia, una visita que ens fa molta il·lusió. Manel Elias, bona tarda.
Bona tarda.
El Manel, periodista, primer corresponsal de TV3 a Moscou des del 2015 fins l'any passat, podem dir?
Sí, però he estat fent un extra bonus aquí que no s'ha acabat d'acabar mai, eh?
No hi comptàvem amb aquest extra bonus de cobrir la guerra d'Ucraïna. Abans de començar i abans de que ens expliquis tot el que ens has d'explicar avui, m'has d'ajudar a aclarir una cosa.
Vinga.
Perquè, a veure, fixeu-vos-hi, oients, a veure quines 7 diferències trobeu entre aquests dos himnes que sentirem. Sentim el primer. Aquest quin és?
Ostres, això és molt difícil.
Ah, necessito, és molt difícil.
Necessito unes estrofes més, però...
Doncs, a veure, sentim el segon. Fins aquí em sonen iguals, no sé si tens ja la resposta.
Sonen molt igual. M'atreveria a dir que el segon és el de Rússia. Podria ser?
És correcte. I el primer?
La Unió Soviètica.
I com s'explica això?
Això és una de les primeres decisions que pren Vladimir Putin, eh? O sigui, quan es desmunta la URSS, cada república té el seu himne. Geòrgia, Ucraïna, Bielorússia, Rússia, cadascú té el seu himne, ja no n'hi ha un de comú. I Vladimir Putin, quan torna al poder, ell vol recuperar algunes coses de la Unió Soviètica i d'altres les deixa de l'època dels tsars. I realment això diu molt sobre ell, perquè la seva manera de governar té una mica de tot, no? Després, si us hi fixeu, per exemple, la bandera russa ja no té la falç i el martell, té l'àliga, aquella àguila amb els dos caps...
Sí.
Bicèfala, que això ve de l'època del tsar, però en canvi, per exemple, agafa l'himne de la Unió Soviètica. Ara bé, com que l'himne de la Unió Soviètica parlava de Stalin i algunes coses del comunisme que era passar-se per Putin, van fer uns retocs a la lletra.
I... Per tant, has de tenir molts coneixements de rus i escoltar els dos himnes durant bastanta estona per precisar si és l'himne de l'antiga Unió Soviètica o si és l'himne actual de Rússia, que és pràcticament calcat, no?
Exacte, sí. S'ha de dir que com a himne funciona, per això. És a dir, que dona potència, aquest himne.
Cada vegada que escolto Manel Elias penso, deus conèixer més els detalls i tota la informació de Rússia i de Vladimir Putin que no pas de Catalunya, no? I,
sí,
de, i dels tant, presidents
i tant,
catalans.
Sí, sí. Sobretot, ara que he tornat, espero, definitivament, m'agradaria molt encarar-me a Catalunya amb la mateixa curiositat que m'he encarat a Rússia, no? Perquè ara que tinc família estrangera, diguéssim, que viuen aquí, si em diuen anem pel gòtic, hòstia, penso que els explicaria aquesta tarda el gòtic, deixo anar quatre xorrades i ja està, no? En canvi, si us portés a vosaltres pel centre de Moscou, sí que tindria molta informació per anar-vos donant.
Clar, perquè a més passa una cosa, diguem, que tens la sensació, quan vas allà de corresponsal de TV3, no?, que ets l'única persona que pot explicar Rússia, que pot explicar Moscou, que pot explicar totes les repúbliques exsoviètiques als catalans. En canvi, dius, home, la feina d'explicar Catalunya la tenim repartida entre uns quants periodistes, no?
Exacte, i a més perquè et sents amb l'obligació d'haver-ho de saber gairebé tot, que és impossible. Hi ha moltes coses, i més en un lloc com Rússia, no? Però, per exemple, tu veus una escultura i de seguida preguntes a algú, qui és aquest? I per què hi ha una escultura aquí? Què va fer? I molts dels russos diuen, no ho sé, tio, però és que si t'ho preguntessin aquí sota també ens posaríem
clar,
un problema nosaltres. No?
El Manel Elias va publicar, què, fa encara no dos anys, no?, segurament?
Sí, o menys, deu fer un any, és que ha anat això molt ràpid.
Clar,
eh?
Clar, Rússia, l'escenari més gran del món, un llibre boníssim, un llibre que jo crec que molta gent el té, molta gent l'ha disfrutat, i ara n'acaba de publicar un altre, també, a Ara Llibres, que es diu L'última victòria de l'URSS. Històries fascinants de l'esport soviètic des de la Revolució fins a Barcelona 92. De fet, Barcelona 92 ocupa un gruix molt important de totes aquestes històries que explica el Manel Elias aquí, perquè, clar, recordem, situem-nos Barcelona 92, juliol de 1992, fa mig any que s'ha desintegrat la Unió Soviètica. És a dir, hi ha uns esportistes que s'han anat preparant durant tots els anys per arribar a Barcelona 92 i competir amb l'URSS, amb la Unió Soviètica, o vejam, allò que vèiem, no?, aquelles samarretes CCCP, no?, que són les sigles de...
Sí, sí, en cirílic, sí.
Les sigles en cirílic. I això els hi cau el muntatge mig any abans dels Jocs Olímpics.
Sí, sí, es troben que han de venir aquí i tot això que diem de l'himne, la bandera, el país, no saps ni a qui acabarà representant. Això, si ens ho imaginem en esports individuals, tindria una solució relativament fàcil, no? Competeixes per la república que tu fossis i ja està. Però, per exemple, a bàsquet, que n'hi ha tres de Bielorússia, dos d'Ucraïna, es complicava tot molt.
Quin himne sonava quan un esportista, diguem, que hauria de representar la Unió Soviètica i que llavors van competir amb allò que se'n deia equip unificat, diguem, quan pujava al més alt del podi, medalla d'or, sonava quin himne?
Si guanyaven en competició individual, sonava el de la república que representaven. Aleshores, a Barcelona és el primer cop que sonen els himnes, per exemple, d'Ucraïna, de Bielorússia. Per tant, si tu mires quin és el primer esportista que va guanyar un or a Barcelona d'Ucraïna, ja saps quin és el primer que ha guanyat un or per Ucraïna. Perquè era el primer cop, els primers mesos, que es podien presentar. Però en esports d'equip després sonava un himne que es va escollir per a l'ocasió, no? Però precisament per això he titulat l'última...
Que no era ni l'URSS ni el de Rússia, eh? No era cap
això...
d'aquests que hem sentit. Clar, això... Putin encara no havia arribat al poder, el 92.
Exacte, però per exemple, amb aquest retorn que tenim ara en algunes coses a l'època soviètica, que l'esport rus torna a estar vetat als Jocs Olímpics i han d'anar a títol individual i tal, no pot sonar l'himne rus. Aleshores, què fan? Doncs com van fer a Barcelona. Un himne d'un compositor tipus Tchaikovsky i que soni, no? Ja no és l'himne rus, però ells saben el que... Aleshores, vaig titulo L'última victòria de l'URSS, més que la primera d'Ucraïna o la primera de Rússia, o... perquè després, parlant amb tots els esportistes, consideren que aquí guanyen per la inèrcia que porten. És a dir, és el sistema d'entrenament, la preparació que els ha donat l'URSS el que els fa guanyar. I en aquell moment, ells encara, la majoria, sona un himne i queden ben despistats, no saben ni què està sonant ni res. Tots voldrien que hagués sonat el de l'URSS o el mateix xandall, el xandall el tenien preparat i no el poden fer servir. Alguns, si us hi fixeu, si agafeu imatges d'arxiu, que jo ho he fet ara per escriure el llibre, no? Però molts porten encara aquest CCCP mentre escalfen i tal, tot el material que tenen és de l'URSS.
Clar. una de les coses que serveix aquest llibre, llegir el llibre de la Manel Elias, L'última victòria de l'URSS, és, sabeu aquell tòpic, jo crec que l'hem sentit tots 50.000 vegades, sobretot a Catalunya, ens l'hem sentit molt, que és que no es pot barrejar la política amb l'esport.
Correcte,
no?
correcte.
Aquelles coses que...
Sagrades,
eh? Vull dir, sobretot quan parles de seleccions catalanes, sobretot quan apareixen banderes estelades al Camp Nou, no es pot barrejar la política amb l'esport, no?
Exacte.
En altres casos veus que, efectivament, no hi ha res que es barregi més que la política i l'esport. I aquí es veu molt amb totes les èpoques de la Unió Soviètica, de quan es desintegra, d'abans, de després, sempre s'ha barrejat la política amb l'esport. Anirem a repassar alguna d'aquestes històries, però primer, clar, Putin. Putin i l'esport. Quines imatges tenim de Putin i l'esport, no? Per exemple, no sé, jugant a hoquei gel.
Sí, sí. A part, clar, l'esport li va molt bé a Putin en aquest imaginari que tots ens creem de Putin i que a ell ja li agrada, no?, d'home fort, etc. Aleshores, ell ha jugat molt amb les imatges d'ell fent esport. Té diversos cinturons negres en diverses arts marcials, judo, sambo, que es fa molt a Rússia i aquella zona. Però, per exemple, l'hoquei gel, que crec que és amb el que més disfruta últimament, perquè és el que més el veig...
Perquè aquest l'ha pres de gran, diguem.
És que el va aprendre en temps rècord. En un temps rècord, si és que el que diu és veritat, però podria ser. Aleshores, en un acte, crec que era el 2014, 2013, és a dir, faltaven poc pels Jocs de Sochi d'hivern, amb uns estudiants, amb uns universitaris que jugaven hoquei molt bé, es va comprometre a aprendre'n. I al cap de pocs mesos ja es va deixar veure allò, imatges als primers canals de televisió i tal, ell jugant. I em va prendre en un temps rècord també perquè s'ha d'entendre que ell li reserven pistes a la nit, que en deu tenir de privades i tal, li posen campions de l'època soviètica a millorar tots els esports, esquí, l'hoquei...
Li deuen deixar marcar algun gol, potser...
Els partits, veure un partit d'hoquei on jugui Vladimir Putin, ho passes molt malament, eh? Ho passes molt malament. Perquè és... Tu saps que allà hi ha llegendes? És a dir, és com si posessis el Messi, que té 55 anys, però, evidentment, si li ve la pilota pot fer el que vulgui, i un tio que patina justet. A veure, té molt de mèrit, en poc temps, ara té 70 anys, o sigui, jo no ho faria tan bé, però, clar, té tot d'estrelles, i cada cop que el tio xuta, allò és un joc de despropòsits. És a dir, semblen tots que de cop els hi comenci a passar coses estranyes perquè aquell disc ha d'acabar la porteria. Aleshores, és que fins i tot els porters que vegen una porteria d'aquestes d'hoquei, hi ha molt espai, molt poc espai lliure entre les proteccions que porten, doncs aquell disc acaba entrant. I després la gent a celebrar els gols com si hagués marcat en una final de... Això fa una mica... Sí, fa vergonya veure-ho.
Expliques al llibre també que l'esport a Putin, de jove... el va salvar d'una adolescència, una joventut una mica complicada. Què pots dir d'això?
El mateix Putin ha reconegut que ell era un gamberro. O sigui, ell era un nen problemàtic a l'escola i tal, que no li interessava gaire res. En teoria ve d'una família humil, Sant Petersburg, i estava allò... Començava a anar pel mal camí. I es veu que un entrenador de judo... ell ve a dir que li va salvar la carrera futura, perquè el va posar en una disciplina que li va anar molt bé. Ell ho exagera fins al punt que dona a entendre, quan ho explica, que hagués estat campió del món de judo. Hi ha un títol que jo no l'he pogut trobar, però a tot arreu figura que el té, aleshores potser sí que el té, que és campió de Sant Petersburg. O sigui, en la seva categoria va arribar a ser el millor fent judo en el seu pes de Sant Petersburg. I explica ell, perquè això és un llibre del 2000 que va fer de memòries i tal, i volien fer que Putin fos conegut. Ara ja no li caldria aquest llibre, no? I ell només admet una derrota, bueno, sempre explica victòries, admet una derrota, i només cap al final, com de passada, diu, sí, vaig perdre contra el campió del món. O sigui, però, fixa't... és una batalla allò justa, i aleshores aquesta disciplina ell diu que el fa entrar pel bon camí.
Fixa't el que explica el Manel Elias, eh? Cada cosa que dius de Putin és, en teoria, suposem, sí, hem de creure, no? Sí. O sigui, dades allò... Clar, dius, en teoria neix amb una família pobra, però en teoria només, sí, no? Per
tot,
què?
Tot és un misteri. Si mires on ha nascut, quadra, el lloc i tal, però com que estem molt acostumats a que ens enganyin, s'ha de posar tot molt en, entre cometes. El problema que té Rússia és que t'enganyen tant que de vegades desconfies fins i tot de la veritat, de la veritat absoluta.
Cabell llop,
exacte,
no?
És exacte. Això. Aleshores, és veritat que si el veus fins i tot ara fent judo, déu-n'hi-do, déu-n'hi-do. Perquè passa com l'hoquei, li deixen fer, però bueno, tu per fer una clau i un tio més gran que tu, enviar-lo al tatami d'aquella manera i això, ja es veu que en sabia, això segur.
Putin enyora l'URSS?
Sí, en algunes coses sí. Jo crec que té una mica de sar i una mica d'aquest esperit soviètic, no? Per exemple, en el món de l'esport és molt clar. El món de l'esport serveix per explicar moltes coses, no? I, per exemple, la política de Putin es pot explicar en el món de l'esport. Vol fer com la Unió Soviètica, que torni a ser un gran poder, però ho vol fer per la via ràpida. D'entrada, hi ha pocs presidents que puguin dir en el seu currículum que han organitzat Jocs Olímpics i Campionat del Món de Futbol.
Sí, senyor, 2014 i 2018.
I ara, abans que patés la guerra com ha patat, estaven a punt de presentar candidatura per uns Jocs Olímpics, doncs, després del 24-28, doncs els següents, 32, suposo. I potser ho haguessin aconseguit. Bueno, ja ho veurem, eh? Ja ho veurem. Això, per una banda. Però per l'altra, també vol que Rússia guanyi. I, per exemple, els Jocs de Sochi, que són els de casa, si mirem què van fer en els Jocs anteriors d'hivern, en els Jocs anteriors, van tenir un molt mal resultat, dels pitjors de la història en uns Jocs d'hivern. A 2014, a casa, amb Putin organitzant els Jocs, fan un rècord de medalles espectaculars. Per tant, això ho tenim. Ara bé, després arriben els escàndols, dòping. Un sistema de dopatge com no s'havia vist mai. En teoria, el dòping dels Jocs Olímpics el porta un organisme internacional, independent, etc. Però van posar els serveis secrets a treballar i els serveis secrets de vegades treballen de manera molt maldestra o de vegades molt bé, no? Aquí el sistema era brutal. Si primer havien aconseguit orina neta de tots els esportistes que ells confiaven que podien fer coses, congelat i tal i guardada, que si hi ha un control, allò surt net, després comencen a dopar-los.
Però què vols dir, perdona, que si hi ha un control, en comptes de pixar en aquell moment, treus l'orina que ja tens guardada.
Ja veuràs el que feien. Competien i tal, ja estaven dopats, molt bons resultats, t'agafaven l'orina i aquesta està contaminada, val? I la deixem aquí, en aquesta sala. Aquesta sala és on es deixen. Havien creat una sala pantalla a darrere amb un forat que no es veia, amb un sistema que quedava segellat com si allà no hi hagués res, i les mans del KGB canviaven l'orina del que m'acabes de fer amb aquella que havíem congelat temps enrere. De manera que quan venien a fer l'anàlisi, l'orina era neta. Ara, com que estan revisant tot això, comencen a saltar algunes medalles d'or o de bronze i van caient en el medaller, no? Però és aquest esperit de voler competir en tot, en algunes coses en les que es pugui, no? La primera vacuna contra la Covid, registrem-la ràpid, encara que no passem tot, però que puguem dir que és la primera, que puguem guanyar més ors que ningú als Jocs, etc. L'espai...
Clar, de fet, tot això lliga molt amb el que expliques també en un altre moment de la història d'aquells països, que és que a principi arriba la revolució i diu, escolta, s'ha acabat això als Jocs Olímpics, perquè els Jocs Olímpics és una cosa de burgesos. Sí. Nosaltres, la Unió Soviètica, diu Stalin, no? Diu, escolta'm, no, això no hi anirem, no competirem, farem els nostres, si de cas, però no hi competirem. Fins que hi ha un moment, l'any 1952, en els primers Jocs Olímpics, en què participa l'URSS, que diuen, calla, és que això ho podem fer servir, perquè formarà part de la Guerra Freda, no?, també els Jocs Olímpics.
Sí, exacte, també diu molt d'aquestes polítiques, no? Es van adaptant a la realitat i als discursos que els hi convé més en cada moment, no? D'entrada diuen, Jocs Olímpics és una cosa de burgesos, nosaltres organitzarem els esports a casa nostra d'una altra manera. I és veritat que comença un sistema que és molt potent de fer esport, que consisteix en intentar que cada gran fàbrica, cada lloc de treball, hi hagi les instal·lacions per fer esport. I per què? Perquè diuen, mentre els països capitalistes, burgesos, pijos, allà van a fer rècords, i qui pot fer rècords? El tio que té temps lliure. Mira, passo la tarda jugant a tennis. No. Nosaltres anem a que els llocs de treball la gent s'entreni, perquè ens convé tenir la gent entrenada per dues coses. Primera, com més sana estigui una persona, menys emmalalteix, més productiva, més pesos pot moure, és a dir, és un millor treballador. I segona, si mai tenim un problema i hem d'anar a la guerra, com més físicament estigui la gent entrenada, millor. I, de fet, es comencen a fer proves físiques tots els llocs de treball que ja tenen un component molt bèl·lic. A part del típic allò de pugem la corda amb les mans i tot això, hi ha, per exemple, el llançament de granada. Hi ha el transport de caixes de municions que pesen 32 quilos i les has de portar 50 metres ràpid. Això es fa a tots els centres de treball. Encara ara, amb això que es va recuperant, el meu fill a escola tenia les proves que es diuen de la mateixa manera. Per sort ja no llançava granades, però és una manera de veure doncs, qui salta més.
Una estructura que ha arribat fins aquí.
Ha arribat perquè es va heretant, no? El sentit era diferent. Ara, quan Stalin diu, ostres, potser sí que guanyaríem els Estats Units, en uns Jocs Olímpics, després hi comencen a anar.
Deixem fer un parèntesi amb això, perquè has dit esport a les fàbriques, no molts llocs de treball, perquè aquí, els més futboleros que ens estigueu escoltant, et proposo un joc a partir del que escrius el llibre, diguem, que a mi m'ha interessat moltíssim, perquè són noms d'equips soviètics que els he sentit tota la vida i que dius, ah, ara ho entenc. Per exemple, Lokomotiv.
Sí, és l'equip que es va fundar a les plantes de les locomotores, Lokomotiv, locomotores, és a dir, dels ferrocarrils. Seria la Renfe, l'equip de la Renfe. Mm-hmm.
Dinamo, no? El Dinamo de Kiev, el Dinamo de Moscou, no?
Aquest és dels grossos. Aquest és l'equip del Ministeri de l'Interior, que podríem dir allò òrgans policials, però també KGB, espies, etc.
CCK.
L'equip de l'exèrcit. És l'equip de l'exèrcit.
El Zenit.
El Zenit era d'una fàbrica d'avions militars.
Torpedo.
El Torpedo també tenia de component de vehicle militar.
Que fort. Shakhtar.
El Shakhtar són els minaires. Shakhtar de Donetsk, ara que està d'actualitat. Sí. Però hi ha Shakhtars a tot arreu, es replicaven i en totes les disciplines, no només futbol, en totes. Són els minaires, sí, la mineria.
I l'últim, aquest potser és el més evident, que és el metal·lurg, no? També, clar, això és metal·lúrgia.
És
no?
Els de la metal·lúrgia.
Que fort.
I, per exemple, jo avui estreno, ho he portat per vosaltres perquè ens va amb el color i tot, aquesta, no? Aquesta.
Una suadera vermella i negra, no?
És l'Espartac. I és l'única que em puc posar, perquè si aquí diem que el Barça és més que un club, res en comparació al que passava a la Unió Soviètica, no? Aquest és l'Espartac, perquè l'Espartac, com que era una cooperativa de moltes coses, no li sabien posar l'exèrcit o tal, i era l'equip del poble. Per això m'he hagut de comprar aquesta i no cap altra. Perquè, clar, què passava? Si tu tenies jugadors bons a l'Espartac, i tu ets el jefe del CCK, l'equip de l'exèrcit, et cridaven a files. I havies de jugar amb el CCK o anar a la mili. Què feies? Jugaves amb el CCK. Però quina arma tenia el Dinamo?
Deia... Equip del Ministeri de l'Interior, KGB, etc.
Exacte, i va passar amb els germans Starostin, que jugaven amb el CCK. Amb l'Espartac, amb l'equip del poble. Quatre germans, jugant al mateix equip, molt bons. Comencen a fer-li ombra al Dinamo. Recordem, equip de la policia, serveis secrets i tal. On van acabar els quatre germans Starostin? Al Gulag a Sibèria. 10 anys. Trobaven una causa, te la fabricaven... Això sí que és ser més que un club. És a dir...
No, clar, és que les històries que explica el Manel Elias en aquest llibre, L'última victòria de l'URSS, és que, clar, són... N'hi ha una que a mi em té el cor robat, diguem, perquè ens hem de situar. Any 1936, plaça Roja de Moscou, crec que és una imatge que la té tothom, hi hagis estat o no hi hagis estat, no aquella plaça immensa, es transforma en una gran catifa verda, com un camp de futbol, no? Sí. Allà a la plaça Roja. Sí. Hi ha uns grans actes que els presideix Stalin.
Sí. És que...
I es juga allà un partit de futbol assajat prèviament.
Sí, és terrible. És que es van començar a fer les desfilades del dia de l'educació física. Val? En aquesta època encara no s'anava als Jocs Olímpics i tal, hi havia els propis Jocs d'Obrers, espartaquiades, però... I un dia a l'any es feia una demostració física davant de Stalin. Aleshores, les desfilades són espectaculars, és a dir, creaven piscines mòbils pel que nedava, passaven remant amb bots de rem de veritat, piràmides humanes, tot el que us pugueu imaginar i més... per demostrar a Stalin, mira cada club el que podem fer i tal, no? Aleshores, tenien sospites que potser el futbol no li acabava d'agradar, o sí. Aleshores, per fer una demostració de futbol, van teixir allò, 9.000 metres quadrats d'una catifa, que després es veu que alguns jugadors que la van anar a provar van acabar tots en blaus i tal, perquè, clar, allò, a sí, sota sí. Hi havia els adoquins aquests, eh? Aleshores, perquè no s'avorrís a Stalin i fer-li un espectacle allò entretingut, li van encarregar a un dels millors directors de teatre del moment que plantegés el partit de futbol. Aleshores, jugaven l'Espartac A contra l'Espartac B i estava tot previst perquè guanyés l'Espartac A 4-3, una cosa així, no?, per fer-ho emocionant. Però tant patien per si Stalin allò s'avorria que fins i tot van situar un dels del buró comunista de més amunt a prop i hi havia la senyal: si trec un mocador blanc vol dir que fa mala cara, que s'està avorrint, acabarem el partit abans. Hi havia assajat un pla B per acabar-lo abans, també en victòria i tal, i que s'entretingués, però l'important és que Stalin no s'avorrís. Però es veu que s'ho va passar bé.
Van arribar al final, no?
Van arribar al final.
Tal com estava previst i coreografiat.
4-3, no?
4-3. Sí, sí, sí.
Tal com havia d'acabar la cosa.
Quedat, exacte.
Dèiem això, que Barcelona 92 és molt important en el llibre del Manel Elias. Hi ha un moment que jo crec que és molt emotiu del discurs inaugural del Pasqual Maragall, de l'alcalde de Barcelona, amb què, ja ho veureu, recorda l'any 1936, una cosa que havia de passar a Barcelona el 36 i que també en parla el Manel al llibre.
Senyor, ciutadans del món, fa 56 anys s'havia de fer una Olimpiada Popular en aquest estadi de Montjuïc. El nom del president de l'Olimpiada Popular és gravat allà dalt, a l'antiga porta de la Marató. Es deia Lluís Companys, i era el president de la Generalitat de Catalunya.
Curiós, perquè, clar, en aquell moment havíem d'estar per moltes coses, no? Però quan ara ho escoltes, això 30 anys després, no? I només et fixes en això, dius, hosti, quin moment, eh? Sí, quin moment més sí. Emocionant recordar Lluís Companys, a més que porta, clar, l'estadi olímpic porta el seu nom, Lluís Companys. Som a l'any 1936... 19 de juliol del 1936, ho dic perquè potser una data molt propera us sonarà, 19 de juliol de 1936 començaven a Barcelona, o havien de començar, aquests Jocs Olímpics Populars, no?
Sí, i això, i dedico espai al llibre perquè la història del que passa a Barcelona és al·lucinant, però a part té molt a veure amb la Unió Soviètica, perquè ja hem dit que fins al 52 no van als Jocs Olímpics, i el que promociona la Unió Soviètica, i també passa a Alemanya i altres llocs on la tradició allò obrera, comunista, etc., és més forta, és fer jocs alternatius. A la Unió Soviètica es coneixen com espartaquiades. Aleshores, les Olimpiades del 36, els Jocs Olímpics del 36, estaven previstos i es van fer, els oficials, a Berlín, amb Hitler.
Això, fixa't una cosa, parèntesi. Abans has dit, Rússia vol organitzar uns Jocs Olímpics el 2032 o el 2036. Ara ho té difícil, però no hi poses la mà al foc perquè no es facin.
Clar.
Recordem que el 36 es van fer a Alemanya en ple règim nazi, eh?
Sí, 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 i va ser una lluança a Hitler, etc. No? Aleshores, la decisió que es fessin a Berlín es va prendre a Barcelona, perquè és on va votar el Comitè Olímpic Internacional. 4 anys abans, quan s'ha de decidir on farem els següents, i les candidatures eren Barcelona i Berlín, i guanya Berlín. Per tant, Jocs Olímpics a Berlín, i després resulta que quan ja hi ha temps i es veu que Hitler està al poder i se sap qui és Hitler, ja no és una possibilitat, s'organitzen allà. Aleshores, en aquests jocs alternatius que es buscaven sempre des de les esferes obreres, aquí que hi havia la República van dir: és el lloc ideal per fer-ho, fem-los a Barcelona. I, en principi, la Unió Soviètica havia de venir també amb els seus esportistes a competir, que, per cert, he trobat a un arxiu de Moscou un document molt interessant, Molotov, temut a mig món.
Reproduït el llibre, sí.
Li arriba la carta demanant esportistes per anar a Barcelona i li va arribar molt tard. Aleshores va dir: digue'ls-hi que no, perquè prenguin que s'ha de demanar abans, no? Aleshores, els soviètics no eren aquí, però molts esportistes sí. Ja estaven aquí, d'aquesta filosofia obrera, comunista, alternativa, popular, eren uns Jocs Olímpics populars, i alguns dormien a l'estadi de Montjuïc, d'altres repartits per la ciutat, amb molts voluntaris involucrats, amb un concert previst de Pau Casals inaugural, o sigui, era una cosa que estava ben plantejada, de manera poc professional segurament, però just el dia que havia de començar, esclata la guerra.
Fins al punt que algun dels atletes que havien de competir en aquesta Olimpiada Popular a Barcelona es queden a lluitar amb la República, sí, contra el cop d'estat de Franco. Bé, això, dèiem que Pasqual Maragall va recordar la inauguració dels Jocs Olímpics del 92, figura clau dels Jocs Olímpics del 92, Joan Antoni Samaranch. També apareix a l'última victòria de l'URSS, Manel Elias, perquè Samaranch, recordareu, després de la mort de Franco, és nomenat ambaixador a Moscou, és nomenat president del Comitè Olímpic l'any 1980 en una reunió que es fa a Moscou, no?, amb, sí, tot el suport, sí, del bloc soviètic, i aquí el que tu expliques és que sembla que Joan Antoni Samaranch era espia del KGB, va treballar pel KGB.
Sí, o sigui, hi ha quatre persones a Rússia, quatre autors, que van fer un llibre que es diu El KGB juga a escacs, que expliquen el següent. Samaranch ho negava, però el que expliquen és el següent. Samaranch, que efectivament arriba al 77 a Moscou com a ambaixador, però que ja havia estat aquí regidor d'esports a Barcelona, ja està molt involucrat en el món de l'esport, li descobreixen que treia antiguitats de la Unió Soviètica. El que és evident és que si tu ets ambaixador allà o estranger simplement allà, que hi era un món molt tancat, t'espien. Això sí que... Això ho hem de donar... Això ja li hem de donar credibilitat. La versió d'aquesta gent, i entre aquests quatre autors del llibre n'hi ha un que estava en el departament del KGB dedicat als esports, perquè hi ha departament del KGB, hi havia dedicat als esportistes, li descobreixen, diu, que treia antiguitats de la Unió Soviètica. Això no es podia fer, o sigui, com comerciar amb art sense... I aleshores li van fer una mena de xantatge. Nosaltres no direm res d'això, però tu ens passes informació de determinades coses, no sabem quina, passes a ser un informador nostre, i la part positiva d'això és que tindràs el suport, si volguessis fer candidatura i trajectòria olímpica al Comitè Olímpic Internacional, no només de l'URSS, que ja suposo que eren molts vots, sinó també
de l'òrbita.
No? Mm-hmm. I el cas és que Samaranch s'estrena als Jocs de Moscou. Es fa el relleu de l'anterior president del Comitè Olímpic Internacional a Moscou. Sí, sí. Aquesta és una de les teories. Samaranch s'ha dit que la va negar. Va dir que era una bogeria. Però, clar, amb el KGB mai saps.
El Manel Elias, en aquest llibre, L'última victòria de l'URSS, ha parlat amb moltíssims esportistes, molts que van competir, que van ser autèntiques estrelles a Barcelona 92, o amb altres Jocs Olímpics, també. A mi passa una cosa amb els esportistes soviètics, no sé si tu també et passa, que és que jo els hi confonc tots els noms.
Sí.
Perquè hi ha una cosa que... Crec que la sensació, i potser no és casual que sigui així, que és que, no sé, tot recordes, Marc Spitz, no? Sí, el nedador, sí, que 7 medalles d'or als Jocs Olímpics del 72, Michael Phelps, etcètera, Carl Lewis, sí, no sé, Usain Bolt. Dels soviètics, és que sembla com si hagués guanyat un règim en comptes d'un atleta, no?
Sí,
per
sí.
Més que un atleta hagi guanyat 6 medalles en els mateixos Jocs Olímpics.
Sí, i té una part de veritat que ells mateixos es consideren producte d'aquest sistema, és a dir, que venen a lluitar o a representar la Unió Soviètica, encara que aquí ja no existia, però una bona part d'ells encara ho senten així, i que va ser el sistema el que els fa guanyadors i, per tant, ho deuen tot el sistema. És a dir, la pregunta clau que li feia algú, en alguns que he entrevistat, aquí, per exemple, hi ha segurament el millor lluitador de la història, Alexander Karelin, lluita greco-romana. La pregunta era, perquè, clar, tu veus a Alexander Karelin i fa por. És una mole, és un tio que... I clar, tu dius, home, tu has nascut per guanyar això. I em deia, no, primera, si veiessis els meus contrincants, n'hi havia de més grans que jo. I segona, un fet tan senzill com si jo no hagués nascut a la Unió Soviètica, jo no guanyo l'or. I molts així ho pensen. Perquè, a part de que el sistema era molt dur d'entrenament... I
és que ni la mili, eh?
No, no.
Perquè dius allò de l'esport per plaer, és veritat que l'esport professional, diguem, el plaer no saps on queda, no?
Sí.
Però aquí, clar, és que és això que explicaves, càstigs, gent que l'envien a Sibèria...
Clar, mira el Talant Dusevayev, que havia jugat molt en bola aquí a Espanya, sí, també, i això. Ell és un dels que el CCK, l'equip de l'exèrcit, diu, ei, aquest cap aquí, cap a nosaltres, i l'allisten. Ell no volia fer aquest canvi i comença amb una actitud una mica allò, protesta una mica, doncs va acabar a Sibèria 3 o 4 dies, després a Calabós, però Calabós militar, producte del que feies a l'entrenament, o sigui... Però, per exemple, hi ha la història d'una noia que va guanyar a l'hora de bàsquet, que ella el seu somni era ser patinadora. I convenç el seu pare perquè la porti a les proves de patinatge. I no li van ni fer. La van veure, van dir un moment, li van fer quatre mesuraments, fes un estirament, i van dir no, tu és que amb el patinatge no arribaràs lluny. Aleshores, no era què vols fer, sinó on crec que, què creiem nosaltres que has de fer tu. Aleshores, hi havia molta gent anant a buscar, deien llançament de pes. Que hi ha la que guanya llançament de pes a Barcelona, que la tenim a la portava, Kribeliova. Aquesta noia la veu anar a classe i li fan dues proves, o llançament de disc o de pes, ho tenen claríssim. Ell, en canvi, li fa vergonya dir-ho a casa seva. Ell diu, m'han seleccionat per fer l'atisme.
Els seus pares pensen que corre.
Que corre, no? I tal, no? Aleshores, què tenia la Unió Soviètica? Buscava resultats, a tu et preparen per guanyar, no per participar, tal. I després hi havia ciència darrere. És a dir, els entrenadors eren bons, perquè els preparaven també amb la teoria, sistemes i tal. Ara, segurament, han quedat antiquats i no es deuen haver renovat, però en aquell moment, déu-n'hi-do, no? Aleshores, hi havia tal selecció natural i tal competició que, per molts d'ells, la competició era un tràmit.
Però a veure, els esportistes tenien una cosa molt bona, que és que podien sortir a l'estranger, cosa que estava prohibida a l'Unió Soviètica. Els ciutadans no podien sortir a l'estranger, no fos cas que veiessin coses que els agradessin més i es quedessin allà.
Clar,
i llavors, és clar, hi ha un... En totes aquestes històries que explica el Manel Elias, hi ha tot un enfilall de... amb què torna la gent de l'estranger, diguem, sí. O com els vigilen, també, no?, perquè no es quedin allà, els esportistes.
Clar, és que ser esportista a la Unió Soviètica, com ser ciutadà soviètic, no és el mateix que ser ciutadà d'un altre lloc. Però també t'ho podria dir l'italià respecte al grec. No, estic parlant de coses molt més diferents, no? Per exemple, d'entrada, l'avió. Primer, això era un lloc tancat, no s'hi podia entrar ni tampoc sortir. Aleshores, dels pocs que podien sortir eren els esportistes, perquè anaven a competir a fora. Clar, el primer que passava és que tu a l'avió sempre veies 4 o 5 persones que aquests no eren del teu equip, ni portaven, ni anaven amb xandall, ni res. Eren els del KGB, que venien a controlar. Ni que parlessis amb segons qui i tal. I una cosa, com has dit tu, molt important, i que tornessis a la URSS. Aleshores, el primer que feies quan passaves el passaport és que aquests del KGB et requisaven el passaport. I a part et feien sessions prèvies de què es pot fer a l'estranger i què no. Però tot i així, eren uns privilegiats, perquè veien un món que no existia a l'URSS, no?
Texans.
Clar. És que...
No pensava que diguessis això, ara.
No, sí.
És veritat, perquè fins i tot el concepte de comprar a l'URSS era diferent. Nosaltres estem acostumats a que a tu les botigues et reclamen. Hi ha uns cartells luminosos, rebaixes, mira això, un 2x1, el que vulguis, no? A tu et reclamen. En canvi, l'URSS era tu que t'havies de buscar molt la vida, ni que tinguessis els rubles per comprar-ho, que ja era difícil, per trobar allò. No hi era. Estava molt racionat tot. Aleshores, ells veien abundància. Tots et deien, però que net, que ben posat, quanta cosa... Hi havia un esportista, clar. Quants esportistes guanyen l'or i tornen a casa amb UBHs per vendre al carrer, o texans, etc. I ja no només, això, sinó, per exemple, les tapes dels iogurts guardades allò ben amagatzemades a la maleta per repartir al germà, a la mare... Era per ells una descoberta brutal. I això... Barcelona té un sentiment molt especial per ells, molt. Hi ha un dels esportistes, per exemple, que s'ha mort fa poc, i a la tomba hi ha el logo de Barcelona, aquella mena d'atleta saltant.
Sí.
Per què? Perquè el 92 és l'obertura total. Ja no és només aquell privilegi de jo sóc esportista i puc sortir, sinó que ara puc sortir legalment. És a dir, em puc quedar si vull. I molts no tornen. Molts dels esportistes després del 92 no tornen a la Unió Soviètica. I s'ha de dir en honor a ells, tot i que el sistema és molt dur, de vegades suposo també existia ja doping en algun dels casos, etc. Però s'ha de dir en honor a ells que ajuden a millorar el nivell de l'esport a tot el món. Perquè Vitali Sherbo, que guanya 6 hores a Barcelona, se'l queden als Estats Units. I els entrenadors els comencen a fitxar, és el primer cop que es pot fer. Talant Dusevayev ja no torna. Crec que es queda a Santander directament.
Sí, el Teca.
El Teca
Santander.
El Teca, exacte.
M'ho he passat molt bé, de veritat, Manel, amb la conversa, sobretot amb el llibre, amb aquesta l'última victòria de l'URSS, editat per Ara Llibres. Deixem que t'ho plantegi també en termes esportius, perquè tinc la sensació que la guerra ucraïna continua allà, però ja no li prestem atenció. qui guanyarà? Qui, això es pot dir? Qui s'emportarà la medalla?
I... No, i una de les, i un dels problemes és que no sabem les regles del joc. Aquest és el problema. Que crec que estan disposats a saltar-se-les ja tothom per guanyar. És a dir, no és una competició esportiva ja. És una batalla sense... Han trencat el reglament i ara ja tot és possible. I això vol dir que s'allargarà perquè no veig allò els presidents esportius de cada... intentant fer aquell sopar de germanor o el dinar previ per veure com ens podem entendre o que guanyi qui hi hagi i després hi hagi fair play. Això no existeix. Es fia tot a guanyar la guerra i les dues parts la volen guanyar. I, per tant, això vol dir que la guerra s'allargarà.
I vol dir que totes dues la perdran i que totes dues potser diran que l'han guanyat.
Sí.
No?
Sí, o sigui...
Podria passar, és un escenari aquest, no?, que tothom hi hagi perdut, i molt.
Sí.
També Rússia.
Sí.
També
sí,
Rússia.
Sí. Sí. De fet, Rússia, jo diria que ja no la pot guanyar. Guanyar-la ja no. És a dir, pot guanyar militarment, però com que això ja s'esperava, això és com si el Barça juga contra un equip de segona en aquests tornejos a la Copa del Rei, no? El que s'espera és que guanyi fàcil i tirem endavant. I s'ha trobat amb un equip que ara ja arribem quasi bé al minut allò 75 de partit i aquest equip petit ja no es pot dir que ho hagi fet malament. Ja li ha plantat molta més cara del que ens esperàvem. O sigui que ni que hi hagi una remuntada final, victoriós d'aquí ja no surts. A més, amb molts lesionats que tornen cap a casa enfadats perquè es pensaven que això seria una altra cosa. I amb el públic... marxant de la graderia, si ets Rússia. Cada cop amb menys públic. O sigui que, si fem la metàfora esportiva, la Copa, ni que la guanyi, no
és fort, que diguis que Rússia no pot guanyar, ja no pot guanyar la guerra.
No. Tot i que la pot guanyar militarment, però bé, si la guanya militarment, haurà d'usar uns sistemes ja tan bruts, que unes tècniques tan brutes, o això, encara... Perquè la podria guanyar de manera... menys traumàtica, potser, en armament, em refereixo a, fins i tot a qui pensi, hòstia, i si utilitza l'arma nuclear o no, com que aquestes possibilitats les tenim totes obertes, per desgràcia, què podria passar? Que Ucraïna, pel que sigui, imaginem que Biden perd unes eleccions ja i entra una mena de Trump que deixa de donar-li armes, pel que sigui, no? Aleshores, Ucraïna retrocediria, això segur. Però és que, tal com ho havia plantejat Putin, sense dir-ho tan obertament, ell volia fer una cosa molt més ràpida, molt més neta, molt més d'allò d'ensenyar múscul ràpid, i s'ha trobat que a l'altra banda han preparat una tàctica allò tancats a darrere, si vols, però déu-n'hi-do, eh?
Tu ja no ho veuràs, això, Manel Elias? És a dir, tu has tornat ara, ja no tornaràs a la guerra o no es pot dir mai?
No es pot dir mai, però la meva idea és no tornar-hi ja. Ara he tornat amb material d'allà, hi he estat un mes, he tornat amb material per fer un 30 minuts, crec que la matrem cap a finals de novembre, i estic treballant ara, i espero que entre aquest llibre i el 30 minuts sigui final d'etapa, ara ja sí. Que aquest final d'etapa ja el vaig fer fa un any, sembla un Rolling Stones, això que van...
que tornes als escenaris, sí.
Però el meu era veritat en el sentit que no m'imaginava que començaria una guerra.
Tens excusa, diguem.
Sí, ara que ja sé que hi ha la guerra i que... A mi m'agradaria tornar a Rússia amb un règim democràtic, ja. Això sí.
I quin és el teu futur a TV3?
La veritat és que no ho sé. Ara, quan acabi el 30 minuts, en teoria torno a la secció internacional i el que em diguin els caps intentarem complir.
Amb disciplina soviètica.
Exacte.
Manel, un plaer conversar amb tu, de debò.
Ha estat meu.
Quedaria tot el programa. L'última victòria de l'URSS, històries fascinants de l'esport soviètic des de la Revolució fins a Barcelona 92. Una abraçada, Manel.
Moltes gràcies.
Islàndia, amb Albert Om.
Nova llei de pensions.
Qui guanyo jo per continuar treballant més enllà de la meva edat de jubilació?
Tens dues opcions. La primera, per cada any extra que treballis, la Seguretat Social t'incentivarà amb entre 5.000 i 12.000 euros. Aquesta quantitat, multiplicada pels anys treballats, se t'abonarà en un sol pagament quan et jubilis. Ministeri d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions, Govern d'Espanya.
La venda privada ja és aquí. Uneix-te a la Roca Village Membership per gaudir del 20% de descompte addicional a més de 100 botics del Village. I també des de casa teva amb Virtual Shopping. Fins al 6 de novembre, uneix-te a Membership a larocavillage.com i rep la teva invitació a la venda privada. T'esperem de dilluns a diumenge a la Roca Village.
Com puc estalviar en llum?
I en gas? Surt a compte posar plaques solars?
Presentem Preguntes freqüents sobre energia, un contingut de Naturgia en el que Samantha Villar entrevista experts independents a la recerca de respostes clares sobre energia. Perquè per ajudar-te a decidir millor, ens hem d'explicar millor. Troba-la al canal de YouTube de Naturgi.
Dijous 3 de novembre se celebra el trofeu Campions Valors de Mundo Deportivo al Teatre Lliure. Una festa en què Mundo Deportivo i la Secretaria General de l'Esport i de l'Activitat Física de la Generalitat de Catalunya homenatgen els esportistes i clubs catalans que han destacat pels seus valors i mèrits esportius. Amb el patrocini del Corte Inglés, l'Ajuntament de Barcelona i CaixaBank.
Llavors, amb l'alarma aviseu directament la policia?
Sí, sí. Si hi ha un perill real, els avisem a l'instant. Però també seguim parlant amb vostè en tot moment. A més, miri, aquí té el botó SOS, per avisar-nos del que sigui, d'acord? I si és necessari, enviem un vigilant perquè miri que tot està bé les vegades que faci falta.
Protegeix la teva llar dels robatoris i ocupacions amb l'alarma de Securitas Direct. Truca ara al 900 44 45 46.
Islàndia, amb Albert Om.
Un minut i tres quarts de vuit. Ens posem al dia. Adrià García, bona tarda.
Bona tarda.
Decisió històrica del Banc Central Europeu, que avui ha pujat un 0,75% els tipus d'interès i ara estan ja al 2%.
Sí, és el segon cop seguit que el Banc Central Europeu eleva de cop els tipus d'interès 75 dècimes des del 2009, que no estaven a nivells tan alts. Això sí, era una pujada de tipus ja anunciada que s'aplica per mirar de refredar l'economia i fer baixar els preus, que estan disparadíssims. Ho deia la presidenta Christine Lagarde.
With this third major policy rate increase in a row.
Amb aquest tercer augment del tipus d'interès important consecutiu, hem avançat substancialment en l'acomodació de la política monetària. Hem pres la decisió d'avui per assegurar la baixada de la inflació.
To ensure the timely return of inflation.
Això de retruc comporta l'encariment de les hipoteques i, de fet, el portal immobiliari Idealista assegura que la pujada dels tipus està expulsant del mercat de compra el 12% de les famílies que fins ara sí que podien accedir a comprar un habitatge.
I atenció, escoles i instituts del país, perquè a partir del curs que ve el Departament d'Educació enviarà pissarres interactives i material audiovisual a pràcticament totes les escoles i instituts.
Es tracta del pla més ambiciós vist fins ara per dotar les aules de noves tecnologies. En total s'invertiran prop de 200 milions d'euros finançats pels fons europeus. Els centres, a més, també podran optar a rebre eines de robòtica o impressores 3D. El conseller Josep González Cambray apunta que la inversió servirà per democratitzar l'accés a la tecnologia.
El que fins ara era per alguns, que sigui a partir d'ara per tots els centres del sistema educatiu català. La tecnologia més puntera, la innovació per tots els nens i nenes del país.
Amb aquesta inversió, el departament també es compromet que al 2024, 8 de cada 10 professors tinguin formació en l'àmbit digital.
I d'aquí una mica més de mitja hora comença a Barcelona l'Inèdit, el festival especialitzat en cinema documental musical.
Des d'avui i fins al 6 de novembre, els Multicines Aribau es converteixen en la seu de la 20a edició del festival. S'hi podran veure més d'una cinquantena de documentals sobre figures tan destacades del món de la música com Sinéad O'Connor, Leonard Cohen o Mara Portuondo. També un documental sobre la llibertat d'expressió a l'estat espanyol que es titula No callarem i que explica els casos de Valtònic o Pablo Hasél, o un altre de Fernando León, de Aranoa, que ha fet sobre Joaquín Sabina i que es diu Sintiéndolo mucho, entre d'altres.
Gràcies, Adrià.
A vosaltres.
I esport, Xavi Puig, bona tarda.
Bona tarda.
Mira, llegeixo textualment el que m'ha escrit el Xavi, eh? El Barça continua viu a la Champions, punt. A la Champions femenina, avui segona jornada de la fase de grups per l'equip blaugrana.
Sí, s'han de ser frases curtes a la ràdio, diuen, no? Per no embolicar l'oient. I no diem cap mentida. Està jugant
es pot embolicar el locutor sense embolicar l'oient, sí. Eh?
Està jugant el Barça femení des de 3:15 al camp del Rosengar suec. De moment guanya 1-2 al descans. Dos gols d'Aitana Bonmatí al minut 30 i 42 de la primera part. Han posat el 0-2 al marcador i Holt amb un xut des de la frontal a l'afegit de la primera, situat aquest 1-2 que tenim ara. S'ha fet una lesió muscular greu amb Hansen, ha entrat en el seu lloc Txernogorchevic. A la primera jornada recordem que el Barça va golejar el Benfica a l'estadi Johan Cruyff per 9-0. Avui a les 9 es juga l'altre partit del grup entre el Benfica, precisament, i el Bayern de Múnich a Lisboa.
Sents aquest himne de fons?
Sí,
doncs ara Champions. El Ferrus el canviarà.
Jo segueixo pensant que és molt xula, aquesta.
És més, com a himne? Sí.
Eurovisiva.
Sí, i l'altra està ja molt triada, sí, saps? Sí. Vull dir, ja l'hem sentit massa.
Massa. Sí. Però vaja, som esports i no som a la secció de cultura i espectacles. En tot cas, avui pendents de l'Europa League, perquè hem de saber quin rival tindrà el Barça.
Sí, el Barça, recordem que es jugarà el 700 de final el mes de febrer contra un segon classificat d'aquesta fase de grups de l'Europa League. El sorteig és el proper 7 de novembre, anada al Camp Nou i tornada fora de casa, a més, per complicar-ho encara més. Ara està jugant el Betis al camp del Ludogorets, de moment el descans empat a 0 el marcador, també destaca aquesta hora un PSV 0, Arsenal 0, i a les 9 jugarà la Reial Societat al camp de l'Omonia Xipriota. En tot cas, cap equip espanyol no li pot tocar el Barça en aquesta primera ronda. També juga avui un Manchester United Sheriff. Ara mateix són segons de grup, però...
És a dir, si acabés ara, ens podria tocar un d'aquests equips.
Sí, tot i que pot canviar molt, entre avui i l'última jornada. Ara mateix, PSV, Fenerbahçe, Ludogorets, Braga, Manchester United, Lazio, Karabakh i Trabzonspor. Són els que, en els marcadors d'ara, són segons de grup. I qui també està debutant avui a la banqueta, en aquest cas a la Conference League, com banqueta del Villarreal, és Quique Setién. Aquest home que va dir que es pensava que li feien una broma quan el van trucar per fitxar-lo. Ho fan un partit intranscendent de la Conference League on el Villarreal ja és primer de grup, juga contra el Hapoel Beersheba, al Ciutat de València, on juga de moment com a local al Villarreal aquesta temporada. De moment el descans empat a 0 al marcador.
O sigui, Quique Setién, que va dir que estava pasturant les vaques, no? Bueno, al costat de les vaques quan el van trucar del Barça, que semblava ja impossible superar aquesta declaració, quan el van trucar al Villarreal, què ha dit ara?
Va dir que es pensava que era una broma.
Xavi Puig, moltes gràcies.
Adéu-siau.
I el temps, Abel Caral, bona tarda.
Bona tarda. Ha afluixat una mica la calor avui en algunes comarques, perquè fixa't, et porto en el cas de Barcelona, no per voler centralitzar, però com una zona de la costa on hi viu molta gent. Dilluns, 28 graus, al centre de la ciutat, a temperatura màxima. Ahir, dimecres, 26. Avui ens hem quedat amb 21,8, al barri del Raval. Però, en canvi, fixem-nos en algunes temperatures escandaloses. Per un 27 d'octubre hem arribat a 32 graus al Batàrrec, al Segrià, 31 a Lleida Ciutat, a Mollerussa, a Vallfogona, a Balaguer, a la Noguera, 31 a Horta, a Sant Joan, a la Terra Alta, 30 a Torroja al Priorat, però sí que cap a la costa, amb vents de mar cap a terra més fresquets, doncs ha afluixat una mica la calor. Demà restarem alguns grauets en zones interiors, però encara al migdia molt suau, sobretot en comarques interiors, però ja serà més difícil arribar als 30, puntualment sí, cap a Ponent, i aquest descens de temperatures que progressivament anirà més de cara a cap de setmana i el tombant de més precipitacions demà no se n'esperen. Ara en truca algú, veig el telèfon, que s'esperi. Possible trucada brossa, em diuen, doncs no l'agafarem. Mira, Reykjavik, fresqueta, 1,2 de mínima, 5,6 de màxima, però això sí, almenys els hi ha fet fresqueta, però amb soleta.
Gràcies, Abel.
Que vagi bé.
Carol Saliner, bona tarda.
Bona tarda.
Esther Pujol, bona tarda.
Bona tarda.
Les dones d'Eu d'Islàndia. Avui a les 7 deia que feu una secció de servei públic, no, Esther? Perquè... Sí. La gent és a temps, encara, de no cometre els errors que cometrà aquest cap de setmana llarg, aquest pont, no? Avui aneu per aquí, em sembla.
Avui anem per aquí, perquè venen 4 dies i és molt important, sabem que tu gastes aquests 4 dies, si la gent que faci pont, I nosaltres farem un rànquing.
Clar, el rànquing posa aquí 10 plans horribles per aquest pont de Tots Sants.
Sí, perquè també és una secció que volem dedicar a la gent que no en té de pont. Perquè hi ha molta gent que treballa i no farà pont. Doncs tota aquesta gent li farem una llista de tot el que s'estalviarà. Els que tingueu pont, us advertim de les 10 coses que segur que no heu de fer.
Vaja, que li heu dedicat la secció, Joaquim Luna, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Vull dir, jo crec que t'has sentit al·ludit amb això, no?
Em sembla molt oportú perquè jo diria ara, he fet un cafè aquí a la Diagonal, he detectat ambient ja de pont.
Avui, eh?
Sí.
Trànsit, sí.
Hi ha gent que demà ja no...
Hi ha gent que demà deu teletreballar...
Jo he baixat de la Bona Nova aquí a peu i he vist més d'un cotxe i de dos i de tres carregant. Sí. I he vist molta canalla disfressada, massa, molta, pel meu gust.
Jo he vist molta tranyina, he de dir.
Molta aranyota i molta tranyina.
Doncs va, som-hi, 10 plans horribles per aquest pont de Tots Sants.
Una llista que porta per subtítol Una castanyada de por. Amb el número 10, tranyines i aranyes per tot arreu. Ara ho dèiem, A veure, Pensem un moment la gent que no treballarà, la gent que no té pont, aquesta pobra gent dependents de botigues i mercats, comerciants, que van tots entrenyinats, pobres. És a dir, han d'empastifar paradors com si hi hagués pols i brutícia. Els pobres han d'anar disfressats, alguns fins i tot falsament ferits.
No els hi fa gràcia? No fa com més festa, això? Que dius...
Jo crec que... A veure, si tu et fessin portar una cicatriu amb sang que és Solís, que et regalima, un ull que et penja i un punyal clavat al cap, com d'aquelles diademes, a tu et faria gràcia, això?
No ve gent de tot, potser no seria el meu somni, però...
Albert,
Que per cert... O sigui, qui va pensar que... entrenyinar les coses i cardar, perdó, i posar-hi insectes seria un reclam perquè tu compris més pernil dolç o pollast o llomillo de dos colors. Qui ho va pensar, això?
No ho fan perquè compris llomillo de dos colors, ho fan per contribuir a la festa.
Aquests els perdonem perquè dèiem que estan obligats, però és que hi ha gent que es guarnirà i anirà a festes de Halloween voluntàriament, aquesta mena de carnaval avançat, i gent que es disfressarà de coses que fan por i fàstic però que a la vegada són sexis. Al tanto, vaja. Ah. Al tanto, perquè hi haurà l'infermera cheerleader ferida. Saps? Al tanto, això. Ha de fer molta por, ha de fer angúnia, però lliga cama, saps? Que estàs agonitzant perquè ets un zombi. Lliga cama. I al tanto, l'última cosa que vull advertir d'aquest primer punt. Quedeu-vos a casa, tingueu o no tingueu pont, i tanqueu-vos-hi, perquè us trucaran a la porta. I no serà el de Globo o el d'Amazon, seran nens que es pensen que viuen en Michigan o a Pennsylvania i et diran truco o trato. Però és que alerta, perquè ara l'afecció més nostrada d'aquests nens, que en diuen castanyar Halloween, aquesta barreja, diuen, quan truquen a la porta, diuen crit o confit, o llamina dura o entremaliadura. No els obriu igualment, aquests tampoc,
Això només el número 10, Vull dir que en queden 9, d'horribles.
El número 9 seria un pla horrible, és anar de cementiris. Que no parlem dels casos en què serveix de consol, sinó d'aquelles rutes que a vegades toca de fer i que fan tanta mandra. Tipus anar a portar flors al cementiri d'algú de la família política, amb un poble a les Quimbambes. Ramon, la teva iaia, el cel sigui, és morta fa 30 anys. Vols dir que hem de pujar fins a la Pobla de Segur per posar-hi una mica de flors i treure la pols? Sí, va, anem-hi, que segur que trobarem les cosines per enraonar, saps? I de camí encara passarem per Balaguer i encara... allà hi ha l'avi Miquel a Balaguer. Vinga a saludar i cues pels puestos a veure cementiris que...
No havies anat a veure mai viu?
Viu. Ara, quan veus que hi trobo les cosines que també hi van, i és un dia que ens trobem tots, no? Llavors els altres que diuen, no, som de Barcelona, hi hem anat mai, però potser que anem a Montjuïc, que diu que és tan maco que dona el mar. Ja està ple de gent.
Ni fan rutes,
I fan rutes, doncs eviteu aquest dia, que hi haurà molta gent, que potser no és una bona idea, és un dia de màxima afluència. De cementiris podem veure gent... Ara, des d'ahir es veu gent... zombis. Veus zombis que baixen de la Diagonal, que surten del Camp Nou. Que deambulen com ànima en pena. Ai,
no sé per què ho dius.
Vinga, número 8, les converses sobre el temps.
Carol, pots girar-te a mirar el Ferrús, el tècnic, que també s'ha afegit una mica a Halloween.
Se m'ha malferit, aquest tècnic. M'ha malferit.
D'on ho ha tret, això?
Ho veus, com hi ha gent que li fa gràcia? És que, clar, és
li queda
que...
bé,
No li heu obligat, oi?
No, al contrari.
Però ell no despatxa per dir el dolç. Dèiem, número 8, les converses sobre el temps. És a dir, vagis on vagis, aquest pont de Tots Sants, frase que sentiràs més, la castanyada amb mànigues de camisa. Doncs no ho diguem més ja com una novetat, perquè jo tinc la sensació que fa més anys que passo la castanyada amb mànigues de camisa que amb mànigues d'abric. Després hi ha aquells que, ostres, que quan érem petits ens havíem d'abrigar molt, És que pensa que ja, per Tots Sants, anàvem amb bufanda i guants, i a més ens sortien panellons del fred que passàvem a la nit. A veure, que vas néixer el 82, no ets el nen de pa negre. És a dir, has confós panellons amb panellet, burro! I també hi ha els pesats de la tardor, que si és la millor estació de l'any, que té la
que
millor...
Que
sí, té la millor llum... Bueno, de moment no l'estem tenint i aquest any no vindrà. A veure, té la, sí, la roba és molt més elegant. Que no us enganyin. És a dir,
les postes
a veure, a veure si us ho explico bé.
Jo que ho he pres avui a La Vanguardia, és la tardor-estiu. Això, però amb una sola paraula,
El
la tardor-estiu.
El Veronyo. Queda molt millor en Veronyo, em sap greu, en aquest cas.
No sé, jo he llegit l'edició catalana, perdoneu.
Però tardor-estiu...
Tardor-estiu.
Vull dir, no té...
Què, millor Veronyo?
Sí. Seria...
Però, a veure...
Tardiu, vale.
La tardiu,
però tardiu, no. Tardiu. Sí,
estic d'acord. Però que no us enganyin, perquè la tardor...
Meronyo queda millor. El oso i...
Prou.
No, deia una sola cosa, que no us enganyin, perquè la tardor és el diumenge a la tarda de l'any. Això ja ho hem dit alguna vegada,
no aprofitis per fer discursos contra la tardor, que no ve el cas.
No
ve el cas,
no, perquè tampoc no estem passant la tardor.
Els nens
no?
De pa negre ja
està. Amb el número 7, un altre pla horrible, que seria vacunar-se. Que és un pla per l'edat pre-inserso.
O sigui, creus que hi haurà gent que aprofitarà aquest pont de Tots Sants per vacunar-se?
Ja t'ho dic. Segur. Mira, Ramon, ara aprofitem que tothom és fora i anem-hi per la Castanyada, que no hi trobarem cues. Ja ho tindrem fet. Te'n recordes que per les primeres vam fer unes cues de Cal Ample i ara, mira, escolta, d'aquí 4 dies farà fred i llavors tothom vinga a córrer. Nosaltres ja la portarem. I si vols, ens posem la del grip, també. Un dos en un, no? I si tenim algun símptoma, mira, potser fins i tot farà més Halloween. Si fem cara de macrada, no? No passa res. Ojo, que aquí hi haurà gent, que són molt llestos aquests preinserso, que diuen, si així m'estalvio la castanyada que havia d'anar a fer amb tota la família, la família, es diu, amb una masia rural del Ripollès, i llavors has d'aguantar el cunyat, que després de la ratafia
sí,
està cantant.
La vacuna com a excusa.
Ara.
És que jo anava a dir al revés, perquè m'ha semblat que en Ramon també és el que havia d'anar a la Pobla de Segur,
sí.
No?
Sí.
Té molta feina en Ramon.
Quin planasso en Ramon aquest cap de setmana,
I espera't, perquè un altre pla horrible. Ara m'he pensat...
Bueno, clar, és que no pot, o sigui, el Ferrus no pot estar per Halloween i per fer tècnica.
Perquè té el cap trepanat.
Clar,
no es troba
si té el
bé.
Cap trepanat, llavors, no vulguis que entri la sintonia.
Un altre possible pla horrible que pot protagonitzar en Ramon és el de la platja. Com que no hem fet el canvi d'armaris, hem decidit que anirem a passar el cap de setmana a Coma-ruga i encara ens banyarem. No, miri, a veure, una cosa és que no faci fred i l'altra és que agafeu una pulmonia.
Tu desaconselles banyar-se.
Sí, sí. O hi ha els que diuen, és que anirem a Tenerife perquè ens volem banyar, en sèrio. Doncs no anireu a Tenerife perquè hi tornen a haver vagues convocades del personal de cabina de Vueling.
Però i de Ryanair.
I de Ryanair. D'aquí a Nadal no anireu enlloc.
Amb el número 5 tenim el pla Andorra, que no és que Andorra sigui horrible, sinó que és el de la idea brillant. Saps què he pensat? Que podríem anar a Andorra, que ningú hi haurà pensat, perquè com que encara no hi ha neu, saps? Es deu estar molt tranquil. 10.000 cotxes pel túnel del Cadí que van anant cap allà, perquè és que hi anirem a comprar un casc per la moto. Sempre la gent es va comprar un casc per la moto.
Sí, una... Andorra.
I tant. Un anorac bo per quan hi hagi neu. 10 formatges de bola, que ara tot puja molt. I vaig al
els paraigües són molt baratos.
Els paraigües són molt... Tots cap... Això serà Andorra o anar a visitar coses. En general és anar a visitar coses. Pobles, fires, festes... A la pràctica seran gent tancats a dintre d'un cotxe, amb les carreteres, a la carretera amunt i avall.
Podem anar a Girona.
A les fires. Amb fires de Girona, que estan molt bé, les fires, sí. Les mosques...
Però és el cotxe, bàsicament.
És amb cotxe.
Recordes què et va passar per temps de flors? Doncs et tornarà a passar.
Clar, és el que diu. Anem a dinar a Rupit, surten de l'àrea metropolitana a les 10. Arriben a quarts de 4 a Rupit. Ja escabellats.
Ja tal enlloc.
Arriben a la plaça del poble i toquen la paret com aquell que diu casa, i torna a córrer, perquè la de C-17 ja ho sabem a la tarda com es posa.
Bé, queden 4 plans. Algun
sí,
estarà bé, no?
Sí, ja no és el cas del número 4, que és parlar sobre el canvi d'hora. Un altre pla horrible d'aquesta castanyada.
Quan és el canvi d'hora?
Sí, a veure, quan cau? Sempre cau el mateix cap de setmana, nois. I debatent sobre si s'han de retrasar. Perquè es retrassa o s'avança el rellotge. Dormirem una hora més o dormirem una hora menys? Aquestes preguntes les farem tots. Quants sentirem quants quilowatts l'hora ens estalviem? Que si no serveix de res, els laments perquè es farà fosc de seguida? Trucarem al doctor Estivill per veure què passa si dorms una hora menys... I hi haurà el pròxim canvi d'horari de primavera encara no haurà canviat el rellotge del cotxe. Que aquesta gent fot molta ràbia.
Recordeu el diumenge a la tarda, allà a les 6, un quart de 7, s'hi coneix amb el dia.
Sí, ja s'hi coneix.
És que s'hi coneix molt,
Ja s'hi coneix.
Amb el número 3 tenim anar a buscar bolets. Bolets, a veure, no n'hi ha. Des d'aquí ja us ho diem, no n'hi ha. Però no cal qui aneu. En parlem tot el dia, com també si fos una cotització d'accions. Tu has vist quan va el quilo de rovellons? Els de botó, Estic parlant aquells petits de bolets. Que se'n fan molts, se'n fan pocs. Que si aquest any el que hi ha són camagrocs, no et pensis, venen de l'est, que m'ho han dit, hi ha una joia a les parades, bueno, fan un goig. No, però és que aquella pagès t'ho sembla, perquè venen tots de Polònia.
No són d'aquí, són de confiança.
No són d'aquí, no són de confiança.
veurem corrues d'aspirants a boletaires amb l'equip complet, amb bastó, amb cistell, alguns amb bermudes perquè fa tanta calor, passat posa les cames després esgarrinxades, plenes de blaus perquè per agafar bolet, camins plens de cotxes mal aparcats, alguna iaia que s'espera dintre el cotxe, vosaltres aneu, jo us vigilo el cotxe i està allà ben tranquil escoltant la ràdio, baixaran amb quatre boletots de res.
I si vas mirant els cotxes aquests que hi ha als vorals de la carretera, allà on hi ha bolets, estan plens de iaies.
Sí, que les iaies són llestes, diuen, aneu, puja tu a buscar això. Al final ja sap com s'acabarà, que compraran bolets amb una parada de la carretera. No, però hem de fer goig i hem de fer sobretot una foto Instagram amb els cistells. Mira, hem trobat
en Ramon no es pot escaquejar, la iaia no, sí, però en Ramon...
Tu, Ramon, pugi.
Va, número 2, panellets. És a dir, hi ha famílies que aquest pont no l'estan fent per poder estalviar, per poder pagar el quilo panellet que va a 70. Alerta. Sí. Hi ha els que els faran a casa, serà pitjor. I ja, i si sou els que heu de menjar els panellets que han fet els nens a escola, us ben planyo. Perquè aquella forma botoruda, aquells tres pinyonots mal col·locats, aquell pensant en el nivell d'higiene d'aquelles manetes quan han remenat la massa. Però és que hi ha una cosa molt pitjor. Que tot això es pot passar en una casa rural amb els pares de la classe dels esquirols. Helena, mare, Nil, Ros, que n'hi ha un de pell roig, escrivint: nosaltres portarem magdalena sense gluten, que la germaneta del Nil, la Noa, és celíaca. I automàticament, que es millori, que es millori, que es millori, que es millori. Així fins a 48 vegades. Ot, Roc, Nil, Pep, Jan, Pol, Iu, Ada, Ona, Mia, Nia, Noa, Lia, Zoe, Chloe, renteu-vos les mans abans de fer panellets. I dos dies després, la Chloe ha perdut un jersei de cremallera blau. Qui el trobi, que m'ho digui. Jo no, que es millori.
I amb el número 1 tenim el que d'avançar compres de Nadal. Aquests són els previsors. Avancem les compres de Nadal, que no ens n'adonarem.
És el que es vacuna, també, eh?
Home, i tant. No, si no té dècimes, ha sortit a comprar. I serem, i ens estalviem les cues, que llavors pel pont de la Puríssima hi haurà les cues de comprar coses per Nadal. Compren bufandes, guants, mitjons molt gruixuts, després de prendre's una horxata, perquè fa molta calor, clar, però ja comprem això, saps? Mentre les dependentes van vestides amb un vestit de Brussel·les, les trenyines que pengen i tot això. Jo compro les boles, perquè quan sigui l'hora de moment de guarnir l'arbre de Nadal, llavors tothom voldrà córrer. Si Espinelves... Tu creus que Espinelves ja tindran avet?
No,
perquè
no
aniria...
crec que
no ho tenen
home,
oberta.
La fira no està oberta.
No està oberta, però mira, jo ja aniria i ja la tindria, saps?
Clar, aprofita aquests dies.
Ho congelarem tot.
Saps greu? Perquè la il·lusió que té la gent que ens deu estar escoltant ara, aquests que marxen, sí. 5 dies de festa...
No, això ho hem fet per ells, perquè qualsevol cosa serà millor que el del que hem fet. Per tant, estaran molt contents.
Clar, o sigui, estan contents de poder demostrar que us porten la contrària.
Correcte.
No?
Hi ha oients que ens mira, per exemple, Mossama 59 diu que ella es vacuna demà, diu, l'han encertat de ple. I la Judit també diu que no us banyeu ni platja ni piscina, us garanteixo un bon encostipat. Entenc que ella ho ha fet i no ha anat bé.
Ai, a veure, Joaquim, em tens preocupat perquè només sé el titular de la teva secció, sí. M'han posat aquí, el divorciat va al metge.
Ai.
Sí. Sí.
Ho confirmes, eh?
Ho confirmo, confirmo.
O sigui, després d'explicar-nos històries de luz de gas, sé què, el divorciat va al metge.
Avui és una mena de jo confieso,
de
no?
De jo confieso. Va, doncs, una pausa i de seguida anem al metge amb el divorciat.
RAC 1.
Barcelona és molt més. És gaudir de més de 5 quilòmetres de costa i platja. És descobrir parcs i espais naturals. Barcelona és arribar fins als Pirineus. És viure l'art i la cultura. Barcelona és única. És un munt de likes. Quina Barcelona coneixes tu? Descobreix-les totes a barcelonaesmoltmes.cat. Diputació de Barcelona.
Podríem dir-te que el sabor de Vivesoy és incommensurable i que és una beguda vegetal 100% de cultiu local. Però això és cosa dels de màrqueting. Jo prefereixo dir-vos que és d'aquí i que és boníssima.
Vivesoy, l'única marca de begudes vegetals 100% de cultiu local. Més a prop, té més bon gust.
Sabies que el tabac és el responsable del 90% dels càncers de pulmó? A més, són asimptomàtics i per això la majoria de vegades es diagnostiquen tard. Cetires Tires llança un programa de detecció precoç de càncer de pulmó amb el TAC de baixa dosi com a prova central. Inspirat en plans de prevenció europeus desenvolupats amb èxit, és la forma d'anticipar-se al càncer més letal. Cetires Tires, precisió per a la teva tranquil·litat. Informa't a cetir.com.
Del 28 al 30 d'octubre, les marques d'autor dels millors dissenyadors locals es donen cita a les drassanes del Museu Marítim.
Vine a la segona edició del Shops Fashion and Gourmet i practica l'slow shopping amb productes de moda, accessoris, joieria, òptica, bellesa, artesania, lifestyle i espai gourmet de gastronomia d'autor.
T'esperem a drassanes del Museu Marítim. Entrada lliure. Més info a shopsbarcelona.com.
Culmia per Tèxtil és el teu destí. Una promoció d'habitatges d'obra nova de 3 i 4 dormitoris amb terrassa i una piscina comunitària a la coberta de l'edifici amb vistes espectaculars igual que el seu preu. Al centre de Sabadell.
Informa't al 900 929 282 o a culmia.com. Culmia. Destinació la teva llar.
Si tens un principi de vista cansada o cataractes, a l'Institut Oftalmològic Tres Torres et donem la solució amb l'última tecnologia, el làser Catalis. Ràpid, segur i còmode. No t'ho pensis més. Vine i demana la primera visita informativa. Truca al 900-842-848 o entra a iott.net.
Rolex Daytona.
Rolex Submariner.
Rolex GMT.
Rolex Explorer.
Rolex Judgemaster.
Rolex Day-Date.
A Criso, tots els Rolex són la joia de la corona. Si tens un Rolex i no el fas servir, visita Criso. Et donarem la millor valoració pel teu Rolex. Criso, a carrer València 256. Aprofita el temps.
Ho tornem a fer. Salta a l'asseguradora Mútua Terrassa i et rebaixem el preu de la teva pòlissa de salut. Perquè t'ho mereixes. Perquè som d'aquí i et volem amb nosaltres. Truca'ns al 93 736 5075. L'asseguradora Mútua Terrassa. Confiança i proximitat.
Tens objectes antics i els vols vendre? Miquel Cornelles. Compra-venda d'antiguitats. Comprem mobles, pintures, cultura, rellotges de luxe i joies antigues. Comprem herències i pisos sencers. Màxima serietat i discreció. Miquel Cornelles, compra-venda d'antiguitats. Telèfon 699-47-59-49.
RAC més 1 i Gosbius conviden a fer festa amb Animals de Companyia, amb Bàrbara Julve. Un podcast per una relació saludable amb els vostres animals.
Notícies, esports, entreteniment.
Tot allò que t'expliquem a RAC1 ho portem al web.
RAC1.cat.
El portal de notícies de RAC1. Islàndia, amb Albert Ong.
Amb la Carol Saliner, l'Ester Pujol, les dones 10, que ja s'han quedat ben descansades, totes dues explicant-nos els 10 plans horribles per aquest pont de Tots Sants, espatllant la festa de la gent, no? Que això...
Hi ha gent que segueix determinada a fer això, eh? La Gisela diu, soc de les que ja m'avanço les compres de Nadal, sobretot ingredients dels àpats, i ho congelo. Ho vaig fent a poc, així m'asseguro de no oblidar-me de res.
Veus?
Però, o sigui, no hi ha ningú que les insulti directament, a la Carol i l'Ester, dient, escolta, teniu no, ganes de... Mira... O sigui... Quines ganes d'amargar la gent.
No busquis brega on no n'hi ha.
No, és que a més teniu
un públic molt agraït, que és perquè a tu t'ha agradat tot això que has sentit.
M'ha encantat, perquè com no tinc cap plan, i he pensat, això potser no diu bé de mi, però he pensat, tota la gent que farà això, és que els hi passarà el que estan dient. És real.
No passa res, eh?
Era molt real. Sí, sí.
Tot anirà bé, eh?
Sí, però jo quan anava explicant tal, és que veia les cues al cementiri, veia tot i penso, hosti, la gent per què fa coses que potser ja sap ara que no disfrutarà, però per què les fa si ja ho veus venir?
Com a tu
et
vas disposar a veure el Barça aquell d'ahir, quan sí, de la mateixa manera que et vas llevar ahir, amb aquesta sensació, raó, doncs la resta també és
que tu ja ho sabies el que passaria.
No, jo estava com vosaltres igualment, però si ja saps què passarà, però igualment penses, som-hi.
Sí, sí. A veure, el Joaquim Luna, que això, que ens ha d'explicar, que el divorciat ha anat al metge, cosa que és notícia, diguem-ho, hem de posar primer amb antecedents, no? Sí. Perquè això jo crec que també els oients s'hi poden sentir molt identificats. Hi ha gent que va al metge amb molta facilitat i gent que no vol veure el metge per res del món, no?
Però aquí està el problema, que el que m'ha passat a mi, jo crec que ja demostra que quan tu comences a anar una vegada al metge, ja és molt difícil deixar d'anar. I jo això sempre m'ho havia imaginat,
això, ho he sentit 50.000 vegades a la meva vida. Ui! Sí. A la que t'agafen, ja no et deixen.
Ja no et deixen anar.
Però el tema, Albert, és que jo si vols, t'explico una mica com ha anat, però, sí. I també la conclusió, no? Que també hi ha una part que acabes sent tu que tens que decidir. Jo he vist ara, he començat a veure, diguem, com dos camins. Jo no em feia mai les proves aquestes que t'ofereixen l'empresa, revisions anuals. Però vaig dir, bueno, l'última fa 4 anys, dic, va, fes-te'l. No és gran cosa, no? I em van donar els resultats, i colesterol, no sé què, però per això tinc un amic... avui sopo amb ell, dels dijous, que és metge, i aquest va molt bé perquè...
Això perquè, no ho sabia.
Perquè, això ajuda. Això
perquè
ajuda.
Llavors li fas les consultes amb ell i t'estalvies
i tal. I quan vaig el dia tenir aquest resultat de l'anàlisi, dic, escolta, què et sembla, no? I vaig detectar una cosa una mica rara de, que s'ho llegia amb certa tal. I vaig trobar... Va trobar... Bueno, ell no, estava... un forn, saps allò que anessin a escalfar, no sé, una pizza...
I estàs com 20 minuts allà, amb un soroll...
Mitja hora.
Amb un soroll...
T'haig de dir que els sorolls no em van desagradar, ho vaig... No, t'ho prometo. Ja em van dir, a vostè li molesta? Em dic, no, i
però
no,
quin
no.
Soroll és,
són sorolls metàl·lics estranyíssims que van variant...
Molt estridents. Molt forts, que de fet et fan posar cascos per estar dins.
Sí, em van donar tal... Però s'està bé, eh? Vull dir, tu estàs... No, a veure, us ho dic molt en sèrio.
Sí, no, un moment. Plan per aquest pont. Aneu a fer-vos una ressonància.
No vol anar a buscar bolets i diu que es volen afectar.
No, mitja hora. No, perquè mitja hora al final del dia, a més, em van donar, dic, sembla que m'hagin conegut, perquè em van dir que tenia hora 9:45 del vespre. Jo vaig dir, ah, estupendo, sí, m'ho van dir. No, jo vaig trobar molt bo. És veritat que a la prova també hi ha una cosa que em va molestar una mica, que dius, bueno, què hi haig de fer, no? I era no mantenir relacions sexuals 3 dies antes.
Ara és assumible, bueno, eh?
És assumible, però d'alguna manera dius, bueno, i això, per què? No diem que el sexe és bo, és saludable...
Els seus motius deuen tenir, sí, no?
Clar, si t'han de mirar la pròstata, no, potser és una zona, no?, que allà...
No sé, jo...
No queda gaire lluny, no?
No queda gaire lluny, tot està allà mateix.
Jo no he googlejat pròstata, eh? No he googlejat...
No,
això també crec que és una cosa que la gent fa i s'equivoca. Googlejar malalties...
Totalment.
Jo trobo que això, segur que fas, és que comences ja a pensar... I en lloc de calmar-te, deu ser tot el contrari. Jo no googlejaria malalties. Mm-hmm. Bueno, i, no, per què dic que s'està bé? Perquè després de tot que s'ha estat pensant això serà horrorós, al final és allà, home, tornen a punxar, que això també m'han punxat més.
Però aquella mitja hora allà tancat en aquella mena de forn,
no,
tots aquells...
Trobar...
No tens, diguem, una mica de claustrofòbia?
Jo no vaig tenir-ne, i al contrari, em va semblar per un bon moment per reflexionar. Allò que dius, bueno, mitja hora estàs donant-li voltes, i jo veia clarament que dius, a partir d'ara tens que decidir quin tipus de pacient seràs. Si seràs un pacient disciplinat, o diràs, escolti, pleguem. No, jo em trobo bé i pleguem. Això és el que no sé què faré amb això aquests anys per davant.
És curiós,
si triaré, quin tipus de relació pacient vull tenir amb la sanitat pública, que és fantàstica, però tot això...
Una relació oberta. Venim de tu.
Oberta, sí. Jo crec que ha de ser oberta.
Un trio pots fer també, de tant en tant, sí, vas a la privada.
Sí, irrepensable.
Sí, ja
sí, una mica, però em vaig posar en la pell de tanta gent que he vist que sempre penso, però no vagis al metge perquè és que et trobaran alguna cosa. Però clar, és l'hora de la veritat.
Jo crec que és boníssim això, Joaquim, que estàs explicant, perquè jo sóc un pacient totalment diferent a tu, perquè jo no em plantejo la insubmissió mèdica. És que ni m'ho plantejo.
Però mira,
o sigui,
sí, ja
no sé, potser arribarà el dia que sí, però vull dir que si a mi em diuen has de fer això, doncs jo faré això i ho compliré. Si és cada 8 hores, intentaré no fer-ho cada 8 hores i mitja, saps? No em plantejo...
I posar-te el despertador, sí, perquè si et cau a les 2 de la matina...
Jo també ho faig, això.
No em passa pel cap, però en canvi conec molta gent que és del teu perfil, saps? Sí.
No, a veure, a mi el tema és que penso a vegades, dic, tota aquella gent que jo he conegut, tal, que vivia en unes edats raonables, 70 i algo, 80... I, clar, aquesta gent gairebé només anava al metge quan li feia mal alguna cosa. Llavors, jo tinc la impressió que això, començant al metge, jo aquests 3 o 4 dies no vaig estar gens còmode. Estava només desitjant que passés. I ara la prova, us ho prometo, tant se me'n fot el resultat. Jo ja he complert una mica, tal. I ara veurem, però, no, però vaig pensar allà dins, dic, si comences a fer-te proves, et passarà com avui, que t'han arruïnat el dilluns i el cap de setmana. Vale, 3 dies, no passa res, però comences a sugestionar-te, a pensar tot el dia amb la teva salut, i si no et fa mal res, jo trobo que no és bon negoci començar... Ara, és evident. I hi ha una altra cosa, per si de cas, bueno, per si de cas.
Per si de cas. Però moltes coses, diguem, la prevenció... La prevenció serveix per alguna cosa, no?
Sí, no dic que no. No dic que no, però tinc la impressió que en determinats moments et pot espatllar la teva vida confiada i tranquil·la i acabant-te sent un neguitejant, estant pensant una mica neuròtic de salut, les pastilles, l'hora del metge, les cues...
D'entrada, jo admiro que hagis viscut tota la vida sense cap neguiteig mèdic, això trobo que és d'admirar. És d'admirar. No només perquè la vida t'hagi respectat la salut, sinó també perquè...
Bueno, bàsicament és això, Albert.
No, no és això. És perquè una cosa és la realitat física i mèdica, que tots podem estar molt bé, però el neguit inevitable de pensar quan vas a una revisió o el que sigui, això ho tens encara que et trobis bé.
Jo però és que no anava a les revisions.
Encara que no hi vagis, és igual, no?
Però la meva teoria és que amb tota aquesta medicina tan fantàstica i tan precisa, segur que a qualsevol li trobarien alguna cosa. Vull dir, que faries un tio de 30 anys que dius, està atlètic, està bé, no sé què, segur que li trobarien alguna cosa. És que jo crec que troben sempre alguna cosa. I el sistema, com ja no hi ha metges... Ja no hi ha metges una mica de dir... Bueno, no fotis cas. Clar, els metges, què fan? Enviar-te a fer proves. Clar, les proves donen resultats que hi ha algo que no tal. I jo crec que hi ha gent que deu morir amb 90 anys que segur que diuen, però si tenia els aminoàcidos, sí, no sé tenia. Què, els tenia... No sé quants, coses d'aquestes. Entenc que és irresponsable, però... La reflexió que vaig fer allà dins de tal és dir, escolta, això no va amb mi, No,
i encara tens el dubte, això, de quin pacient seràs, en el cas que trobin alguna cosa
un càncer, no sé, bueno, doncs sí, clar, t'has de tractar. Però aquesta cosa d'estar en un bé, anant a metges, que és el que tota la vida he funcionat, ara penso, ara tens que canviar aquestes alçades. Ara jo crec que, ja dic, no em fa gens de gràcia aquest complexe perquè trobo que és excessiu. I en determinats moments et pot amargar la vida. Uh-huh. I al final dius, bueno, tu que vols viure feliç o viure amb neguits, fent-te proves, tot això, les proves és un rotllo. I a més et fan, és que és continu, per 3 dies, no sé què, prengui no sé quantos. Primer va sense esmorzar, no? Si podia haver esmorzat. El sistema també és una mica, és massa gran, amb la qual cosa és impersonal. I si un dia s'equivoquen? I si el noi que ho va fer era un tio... Vaig pensar, aquest ara em deixarà aquí. I va dir, vostè té claustrofòbia? No. Pues marxo tal. Després me'l vaig trobar fora fumant, parlant amb la nòvia. Aquell tio, imagina't que s'oblida i fot la màquina 2 hores. I jo em moro allà perquè el tio està... Sí, vull dir-te que també has de tenir en compte que aquest sistema pot tenir errors.
Sí, sí. Afortunadament no el va tenir, que no el va tenir.
Perdoneu, les pessimistes hem estat nosaltres. Avui, sí. Les catastrofistes i les resoles.
Perdoneu, no hi ha ningú, Esther, tu que no has dit res, no hi ha ningú del perfil del Joaquim aquí en aquesta taula.
Hi ha una certa actitud amb no voler saber. Si no vols saber, jo això ho havia vist... Bueno, els avis, no?
És antic, com, la meva postura molt sàvia, és molt antiga.
Com menys sabia, i va viure 97 anys, Vull dir que... Com menys sabia, més bé estava. Hi ha una actitud, i és veritat que un cop entres, van fent proves i proves i reproves i recontraproves, i llavors ja fa un any que t'has fet les proves, s'han de tornar a fer. I entenc aquesta actitud del Joaquim, que és la de viure i estar tranquil, però bueno, escolta.
La Mireia diu que avui l'han trucat de l'Hospital General, que el dimecres dia 2 a les 8 del matí li faran una colonoscòpia. Diu, m'han fotut la castanyada, quin mal rotllo, tota la raó.
Efectivament, és que clar, quan ja et diuen la prova, i sort que me la van donar, pocs dies, però imagina que et donen pues ja estàs 6 mesos pensant en la prova aquella. Després, digue-li que escolta, que després...
Bueno, per la resta tot bé, nois?
Sí. Vinga, doncs.
Bona castellana. Pues
feu tot el que us han dit, les dones.
Va, Joaquim, una abraçada. Que tingueu tots una gran castanyana, però vaja, encara
ens veurem. Home, i tant, ens veurem.
Sí, home, i tant, però si no, bon Nadal. Demà a les 7 tornem, que vagi bé, bona nit.
Valentina Vasileva va tenir 69 fills, cosa que li va valer tot un rècord Guinness. Amb l'assegurança de cotxe de Línia Directa, amb assistència nocturna per joves menors de 26 anys, la qual inclou taxi de tornada a casa i devolució del vehicle, s'hauria estalviat trucades de matinada dels fills més festers.
Canvia't a Línia Directa i emporta't una rebaixa de fins a 150 euros en l'assegurança de cotxe. Vine a directe a liniadirecta.com o truca al 917-700-700. El valor de ser directe.
Descobreix la càrrega immediata a Instituts Odontològics i recupera el somriure en només 48 hores gràcies a l'última tecnologia a les nostres clíniques dentals. Ara, aprofita el 20% de descompte en implantologia. Demana cita a ioa.es o al 900-131-002. Instituts Odontològics, perquè quan estàs bé, somrius.
Com puc estalviar en llum?
I en gas? Surt a compte posar plaques solars?
Presentem Preguntes freqüents sobre energia, un contingut de Naturgy en el que Samantha Villar entrevista experts independents a la recerca de respostes clares sobre energia. Perquè per ajudar-te a decidir millor, ens hem d'explicar millor. Troba-la al canal de YouTube de Naturgy.
Què farem avui?
Anirem a l'Àfrica a veure zebres, ens disfressarem de robots, farem piruletes de xocolata i abans d'anar a dormir visitarem el castell de la Rita Pinyada. Què et sembla?
Que bé! Arriba tard de Tano!
Entra a cavallfort.cat i subscriu el teu fill a la revista El Tatano. L'aventura de llegir comença amb El Tatano, el cavall fort dels petits.
Dóna't un caprici, canvia d'armari i emporta't els teus preferits amb els 8 dies d'or del Cort Inglés. Només fins al 6 de novembre tens més de 600 marques amb descomptes de fins al 30%. Moda home, dona, infantil, sabateria, accessoris, esports, llar, llançaria... Ja són aquí els 8 dies d'or del Cort Inglés, a la botiga web i app.
El moment en el que el teu pare et va treure a ballar davant dels teus amics del poble, això no s'oblida. Hi ha coses que deixen petjada. Per sort, els nou Volvo electrificats no són una d'elles. Eliminem la petjada de carboni dels nostres vehicles per protegir el planeta. Més a volvocars.es, xarxa de concessionaris Volvo de Catalunya.
Amb l'alarma de Movistar Prosegur, si passa res a casa, t'avisen abans de 29 segons. Menys del que tardes a fer-te un cafè abans de començar la feina. I amb el servei Acuda et guardem les claus per si te les descuides. Aconsegueix l'alarma de Movistar Prosegur per 9,90 euros al mes durant 4 mesos si la contractes fins al 31 d'octubre. Informa-te'n a les botigues Movistar o al 900-200-730.
Com puc estalviar en llum?
I en gas? Surt a compte posar plaques solars?
Presentem Preguntes freqüents sobre energia, un contingut de Naturgy en el que Samantha Villar entrevista experts independents a la recerca de respostes clares sobre energia. Perquè per ajudar-te a decidir millor, ens hem d'explicar millor. Troba-la al canal de YouTube de Naturgy.
Els pijames de Montse Interior són de fabricació pròpia. Són còmodes i calentets. Tot això ja ho sabies. Però saps que ara els pots aconseguir amb un descompte del 50% en la segona unitat? El segon pijama et surt per només 14,95 €. Aprofita aquesta oportunitat única fins al 31 d'octubre amb pijames adults i infantils de Montse Interiors. Busca la teva botiga Montse Interiors a montseinteriors.com. Només fins al 31 d'octubre. Improrrogable.
Quan vagis a comprar mobles, tingues en compte les 4 Bs. Bo, net, bonic, net, barat, net, i boom! Mobles Boom. Especialistes en mobles juvenils, matalassos, sofàs i dormitoris i, com sempre, el millor preu, de ben segur. Troba'ns a la teva botiga més propera o entra al web mueblesboom.com.
Llavors, amb l'alarma aviseu directament la policia?
Sí, sí. Si hi ha un perill real, els avisem a l'instant. Però també seguim parlant amb vostè en tot moment. A més, miri, aquí té el botó SOS per avisar-nos del que sigui, d'acord? I si és necessari, enviem un vigilant perquè miri que tot està bé les vegades que faci falta.
Protegeix la teva llar dels robatoris i ocupacions amb l'alarma de Securitas Direct. Truca ara al 900 44 45 46.
RAC 1.
tots.